Vivim envoltats de soroll, però hi ha moments per parar, respirar i escoltar amb calma. Moments per descobrir històries contades des de la sinceritat i el cor. A Entre Nosaltres volem teixir un fil que uneix persones, records i emocions. Un espai amb entrevistes de tu a tu, properes, sinceres i plenes de veritat. Cada dimarts a les 20 hores en Ràdio Pego, 107.8 de la FM. Repetició els divendres a les 7 del matí i sempre disponible a radiopego.com i en Spotify Entre Nosaltres-podcast. Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici, la teua companyia setmanal. Comença Entre Nosaltres, amb Xavi Aparici.
Benvingudes i benvinguts una setmana més a Entre Nosaltres, el vostre espai de converses de tu a tu. Així, a Ràdio Pego, al 107.8 de la FM. Com cada dimarts, vos saluda Xavi Aparici en la direcció i presentació i al control tècnic, fent que tot soni com cal, Vicent Morera. Gràcies de tot cor a totes i tots els que esteu al nostre costat, programa rere programa, perquè sou vosaltres que doneu sentit a aquest projecte de Ràdio Propera. Un projecte que busca teixir fils de vida, compartir històries que ens fan pensar i emocionar. Avui tenim un programa d'eixos que ens fa pensar, i molt. Vivim en temps complexos per al periodisme al País Valencià. Tenir mitjans públics com a punt és una necessitat vital per a la nostra llengua i la nostra cultura. Però això no ens estalvia haver de preguntar-nos quin és el seu rumb. I si la independència professional està garantida? Precisament per a parlar d'això, per a parlar de periodisme, de ràdio, de memòria i de coherència, tenim avui amb nosaltres una convidada molt especial. Una periodista valenta, que ha sigut una veu clau a la ràdio pública i que recentment ha pres una decisió que ens interpel·la a tots. Avui, entre nosaltres, tenim el plaer de conversar amb Elena Tamarit. Prepareu-vos per a una entrevista de proximitat, sincera i plena de moments que de segur ens deixaran empremta. Això és Entre Nosaltres. Comencem!
Riu, viu, gaudix. Ha arribat l'hora. Entre nosaltres, l'hora més fresca, l'hora més divertida i també l'hora de les entrevistes. Entre nosaltres, cada setmana a Ràdio Pego, en la 107.8 de la FM.
Elena, benvinguda entre nosaltres. Moltes gràcies per estar així, a Ràdio Pego.
Com estàs? Encantadíssima, Xavi, de conèixer-te. Moltíssimes gràcies per la presentació, pel caliu. Hola a Vicent, també, que acaba de conèixer el tècnic de so. Em fa molt de plaer estar de nou davant d'un micro de ràdio.
Escolta, abans d'entrar en matèria, en faena, sí, amb apunt, com comença tot?
Doncs, ostres, jo era molt joveneta, perquè ho tinc molt clar des de, jo crec que des dels 11-12 anys aproximadament, jo ja sabia que volia ser periodista. Crec sincerament que la influència em ve en que mon pare tots els dies baixava al quiosc a comprar El País en paper, que ara sempre es queixa que no troba cap negoci en poder comprar-lo en paper i s'està plantejant si deixa de llegir el diari, si es fa de la subscripció en digital, que li està costant molt trobar premsa en paper. Però sí, jo veia tots els dies a casa que mon pare anava a comprar el periòdic i estava absort durant no sé quant de temps en una lectura i clar, jo crec que em va despertar el cuque de això que és tan, tan interessant que està llegint. Fins a arribar a un punt que els diumenges, quan venia l'extra de cap de setmana, sempre discutien qui llegia abans la revista dominical. I jo crec que a partir d'ahir, no, de llegir molt, em vaig presentar ja molt joveneta a algun concurs de literatura i tal, jo ja sabia que m'agradava molt escriure. De fet, jo pensava que em dedicaria a la premsa escrita sense saber que després la ràdio m'atraparia, però a uns nivells que la trobo moltíssim a faltar. I res, i així va ser com ja des de molt joveneta tenia marcada que jo havia de treure la nota per estudiar periodisme i afortunadament vaig entrar a la universitat pública i així va començar tot.
Sempre has tingut clar que volies ser periodista?
Sí, sí. De fet, em fa gràcia que em preguntes sobre els inicis perquè ja en l'institut tenim una revista I es va fer molt famosa perquè, a veure, era una revista un poquet del xafardeig. Fèiem entrevistes, escrivíem poemes, narracions curtetes, fotos, el romance de no sé qui, no sé quina que s'han juntat o els rumorets que hi havia a l'institut. Ja de ben joveneta m'agradava escriure. I sí, sí que ho he tingut molt clar. De fet, és que en aquell moment, jo no sé com estarà la nota de tall, però jo només podia permetre amb la pública i jo sabia que havia de treure la nota per a entrar a periodisme. És que si no, jo no sé què hauria fet.
O va ser una cosa que et vas trobar per el camí?
No, des de molt joveneta que ho tenia claríssim.
Recordes el teu primer dia de
medi? De fet, perdona que el talli, Xavi, però em trobo ara que jo, que he deixat almenys temporalment la professió formal, em replantege, no, la vocació, si continua intacta, si busco un altre camí professional, però jo crec que el periodisme sempre m'acompanyarà d'una manera o d'una altra.
Recordes el teu primer dia de veritat fent ràdio o escrivint en algun lloc?
Sí, perfectament. Fent ràdio... conté com vaig entrar a la ràdio, perquè és que jo mai vaig fer ni pràctiques de ràdio ni pensava que acabaria en este mitjà que ara és absoluta droga per a mi, o sigui, és que és el format que més m'apassiona, que em permet tindre uns temps, és que Xavi, estem així tu i jo xerrant amb tota la tranquil·litat del món, amb no sé quants minuts per davant, és un format que t'ho permet, que no el trobes en la premsa escrita o en la televisió, no tan habitualment. I tot va ser perquè jo des de que tinc 25 anys, que vaig ser becària a la Diputació de València, que vaig tindre la fortuna que m'assignaren cobrir l'àrea de memòria històrica, quan començaven a exhumar-se les primeres fosses comunes finançades per una institució pública valenciana en la història des de la democràcia. I jo em vaig apassionar pel món de la memòria històrica. Quan vaig entrar a treballar en Apunt, em va resultar natural continuar difonent el treball que feien des del col·lectiu memorialista, el treball dels arqueòlegs, de les antropòlogues. Aleshores, jo escrivia articles generalistes, però sobretot tenia molta cura del que respecta a la memòria històrica. I ahir va ser quan l'editor de ràdio em va fitxar i em va dir: entra a fer-me les cròniques de les exhumacions i dels treballs de les fosses comunes de Paterna, que en aquell moment estava movent-se molt. Entra a l'informatiu de ràdio i fes-me la crònica. I em va apassionar. I va ser quan a Òscar Martínez, que me'n recordaré sempre d'ell amb molta estima, li donaré en el magazín de ràdio, quan em va proposar entrar en l'equip amb ell i tindre una secció de memòria històrica, que serà el major regal que m'hauran fet en la vida professionalment. I ahí és quan vaig entrar en la ràdio i jo estava feta un flam, continuo amb les papallonetes en l'estómac, no?, quan em poso davant d'un micro, però jo recordo aquests moments de que era pura tremolor i és que ara és ma casa.
Què et va traure d'aquest món per a quedar-te?
La xerraeta, el conversar, mira, si em toques el tema de la memòria històrica, el descobrir històries que no s'havien contat mai en públic. Però en general jo crec que és acompanyar a la gent en qualsevol moment de les seues vides amb un caliu, o sigui, és que es crea una complicitat que enganxa moltíssim.
I on et sents més còmoda? Eres més un animal de ràdio?
Jo crec que ha quedat claríssim, no? O sigui, és ràdio totalment. Sí que és cert que jo abans de començar en la ràdio d'Apunt, jo vaig estar És que no tinc ben bé comptat el temps, però van ser 2 o 3 anys en el web, que em fascina també el món digital. I jo vaig ser molt feliç escrivint articles per al web d'Apunt, a més, en èpoques molt complexes com va ser la pandèmia, que jo estava en serveis mínims. Jo no sé el que és teletreballar, perquè jo era de les poquetes que continuava anant a la redacció a diari. I sí que és cert que ara sí, crec que em preguntaràs si acaso sobre el tema ja hi podrem contar, que estic recuperant el format escrit, però a mi escriure, aquesta pausa a l'hora de pensar i tal, m'agrada molt, però no, animal de ràdio sempre.
I a la trinxera, clar, ara anem a parlar d'un poc, no? Tu ja has clavat un poquet, sí, el dit als magazins que vas estar en Apunt, no? En la ràdio pública. Vas estar en programes molt, molt potents, tu ja ho has dit, no? Que el fil conductor era la teva secció de memòria històrica, tenim memòria, perquè este tema, perquè era tan important per a tu donar veu a aquestes històries silenciades.
Doncs mira, és que jo vaig, amb 25 anys que em van donar la beca per a treballar en premsa de la Diputació de València, que amb el govern de coalició van començar a exhumar i assumir aquesta inversió per part de les institucions públiques. Jo, és que Xavi, mai havia escoltat parlar del terror, dels afusellaments, dels judicis sumaríssims, de l'expoli, de les vídues, de totes aquestes històries familiars trencades per la repressió franquista i que havien passat a tants poquets quilòmetres de ma casa. I és que recordem que en Paterna van afusellar del 39 al 56, quan suposadament diuen que eren temps de pau, en plena dictadura franquista, que falsament diuen que eren temps de pau, van afusellar a 2.238 persones. I jo me'n vaig cap allà i jo no havia escoltat mai parlar d'aquestes coses i m'arribaren al cor. I això, així és com em vaig clavar en eixe món. O sigui, jo considero que és la nostra responsabilitat democràtica atendre a eixes víctimes. I més enllà d'això, és que a mi em dones un quàntum, que jo no sé si l'audiència de la ràdio de Pego sap que és un quàntum, però tu, un quàntum és com si fos una ràdio portàtil. O sigui, que més enllà de la memòria històrica, que jo sempre al final acabe, com que tots els camins em porten allà, perquè és una qüestió que em toca molt a dins, molt a les entranyes, però és que tu a mi em dones un micro i em portes a qualsevol festa de poble, a qualsevol tenda de música on tinguin una història bonica, curiosa a contar, durant la dana, no? Que a mi em va tocar, malauradament, fer cobertura de la tragèdia durant setmanes i anar en este quàntum, en esta ràdio portàtil, anar fins al límit que em permetia la ciutat de València, que em permetia el fang, i anar caminant pels pobles i recórrer els carrers de l'Horta Sud, a la Ribera també vaig estar uns dies, passejar amb la gent, o sigui, és que és el que més feliç em feia, i entrevistar a gent anònima, quantíssimes coses tenim a aprendre.
És veritat que vares estar, no?, tu has dit, en tres magazins.
Sí, que realment sempre ha sigut el mateix, però hem anat mutant de nom i de temps de franja horària, però sí.
Heu passat el primer magazín ara,
no me recordo, El Dia Punt.
El Dia Punt.
Sí, molt bé, molt bé.
Després les notícies del matí,
correcte,
amb Clara Castelló, i de repente desapareix les notícies del matí i apareix a poqueta nit. Que,
ai, sí, t'ho has estudiat.
Que era, diguem, era el mateix que li fèieu a les notícies del
Totalment.
Matí.
Totalment. És que mira, Xavi, jo crec, en certa manera, jo m'ho vaig prendre com un càstig. Primerament perquè no se'ns va consultar, ei, xiques, vos va bé que vos canviem d'un dia a l'altre de franja horària, canviar radicalment les vostres rutines i tal, que jo, absolutament entregada al periodisme i a les necessitats del servei públic. Però és que, clar, eixe canvi va ser fruit de carregar-se una gran part de la programació d'Apunt. O sigui, nosaltres vam passar a omplir El buit que deixava Territori Sonor, que és un programa històric de la ràdio pública que ara es té morfes, o sigui, tu no saps la quantitat de grups de música, d'artistes, de cantautores que jo vaig descobrir gràcies a Territori Sonor, que músics i músiques absolutament amb un talent increïble passaven per aquests micros i que ja no tenen aquesta plataforma diària on poder mostrar els seus treballs. Aleshores, clar, era una sensació molt agredolça perquè sí, nosaltres és el que ens manaren, no? O sigui, ara cal omplir la nit, doncs el que faci falta, però és que realment no. O sigui, és que s'havia encarregat un programa que no mereixia que els pegaren una pata. El mateix va passar amb Podríem Fer-ho Millor, el mateix i amb tants altres programes, sí. Que Pròxima Parada...
Sí, han anat, si veus un poc la graella actual,
sí.
Han desaparegut els serveis, els boletins informatius o
Estan retallant, però a tots els nivells de quant a cobertura, perquè per exemple ara l'informatiu nocturn és més curt en la televisió, crec que és mitjora, no arriba, però és que en pressupostos també, o sigui, si parles amb qualsevol, si tens ocasió d'entrevistar algun company o companya de productora externa, tu diràs, o sigui, és que els pressupostos sembla que van cada any fent-se més xicotets.
Anem a fer una de les primeres parades musicals.
Vinga.
Precisament anem a fer-ho amb la sintonia d'aquella secció de memòria històrica. En ella mateixa és una declaració d'intencions. Anem a escoltar a Maria Arnal i a Marcel Vallès amb 45 cerebros i un corazón.
Estaban 45 cerebros y un corazón. Ante tal descubrimiento y estupor de los presentes, vieron la luz conservados cual cuerpos de faraón. Aquí sin mito ni rito, abandonados el tiempo, arropados por el estaban 45 cerebros y un corazón. Ante tal descubrimiento y estupor de los presentes, vieron la luz conservados cual cuerpos de faraón. El suelo los hizo suyos y nuestros, el cielo los tuvo vivos y muertos, joyas de la desmemoria moderna. ¿Quién se olvida? ¿Quién se acuerda? 45 cerebros y un corazón. Silencio.
Entre nosaltres, amb Xavi Aparici, a Radio Pego, en la 107.8 de la FM.
Entre nosaltres continuem en esta conversa amb la periodista Elena Tamarit. Fa poc vas prendre una decisió molt contundent, plegar de punt acollint-te a la clàusula de consciència. Com es pren una decisió així?
Doncs... una de les decisions més dures de la meva vida, si em permets, perquè a més del privilegi de poder dedicar-me a la meva professió amb tan bones condicions laborals, perquè és una cosa que no abunda malauradament, perquè ja saps que el sector del periodisme està terriblement precaritzat, a més d'això és que treballar en la Ràdio Televisió Pública Valenciana és que era un somni per a mi. O sigui, era inimaginable. Si tu a mi de xiqueta m'hagués dit que jo anava a acabar sent una servidora pública, és que igual no t'hauria cregut. Però clar, les coses es van complicar molt. Em dona molta pena dir-ho, perquè jo considero que este servei públic hauria de ser totalment independent de qui governa, però va ser canviar les eleccions i a poc a poc va anar en degoteig canviant tota la directiva, van canviar la llei ja radicalment, o sigui, és que van canviar tota l'estructura legal, tota administrativa, es van carregar òrgans que en la meva opinió eren innegociables, com ara el Consell de la Ciutadania, que vetllava pels interessos de l'audiència. A dia d'avui, t'he de contar, no sé quan s'emetrà esta entrevista, però a dia d'avui encara a punt no té Consell d'Informatius, que és el... Què vaig a contar-te? Mira, et poso un exemple de per què és tan important el Consell d'Informatius. Ara que ha passat el tema, la polèmica dels àudios del CECOPI, que en la meva opinió són uns àudios que a punt hauria d'haver facilitat a la societat des del minut 1 per el dret a la informació de la ciutadania que prima per davant del suposat codi deontològic, que això també podríem debatir, perquè anima a la gent que si està interessada en el que és més qüestions ètiques i professionals, la FAPE, la Federació d'Associacions de Premsa Espanyola, té un codi deontològic on tracta aquestes qüestions, però en la meva opinió, per damunt de tot, està el dret de la ciutadania a estar informada, i així ho ha ratificat la jutgessa Núria Ruiz del cas de la Dana, que ens haguem d'assabentar del que diuen aquests àudios per una filtració que finalment va publicar Televisió Espanyola, i més enllà del xafardeig, del que va passar internament i no, es va fer una persecució interna per a veure si trobaven a la persona filtradora. I a més d'això, la jutgessa va sol·licitar que se li entregaren aquests àudios, i en un primer moment, a punt, alegant qüestions jurídiques, es va negar a aquests àudios que eren tan importants, recordem, per a demostrar que la consellera d'Emergències havia ostentat el mando únic en l'emergència. No? És que estem parlant d'una qüestió cabdal per a reconstruir la cronologia dels fets del 29 d'octubre passat. Clar, passa això. Quin òrgan tenim a l'hora d'explicar a l'audiència el que està passant, com s'està vivint això internament, de denunciar, jo com a... Jo és que encara m'autoatribuïs com si fora jo treballadora. Si jo tinc algun problema internament, jo a qui m'he d'adreçar, qui ha de fiscalitzar, qui ha de ser la veu interlocutora, és el Consell d'Informatius. Sense este òrgan, la plantilla de punt és totalment vulnerable a qualsevol cosa que passi, a qualsevol irregularitat, a qualsevol censura, a qualsevol pressió que passi internament. Aleshores, jo és que, perdoneu-me que siga mal pensar, però jo considero que hi ha una intencionalitat si no s'ha aprovat a dia d'avui el nou. Sí que és cert que estan ara, ja s'ha aprovat un llistat de persones que opten a este càrrec, i s'han de fer eleccions. Jo crec que estos dies s'està votant i suposa que pront es farà públic. Però bé, això i moltíssimes altres coses, la programació taurina, que no hi hagi un pla d'igualtat...
El llibre d'estil que han canviat.
Ai, mare, el llibre d'estil. És que, sí, mira, és que mos menjaria tota l'entrevista parlar del llibre d'estil, que s'ha encarregat el valencià com a llengua vehicular única de la cadena, que és negacionista de gènere. O sigui, mireu, és que jo el llibre d'estil anterior d'Apunt el faria que fora lectura obligatòria en les facultats de periodisme, perquè és, a més de que està bonico d'escrit, és que èticament marca una línia a seguir que és fonamental. Però és que el nou llibre d'estil és una tercera part té el contingut i a més a més diu frases i estic llegint textualment, no m'ho estic inventant. La violència no només té rostre de dona, o sigui, és negacionista de la violència de gènere. I com és això, moltíssimes altres coses vinculades al tema de la laïcitat, de les pseudociències, del poble gitano, del racisme, de tantíssimes coses que deixa sense línies estratègiques a seguir, sense una línia ètica en la qual basar-se, saps? O sigui, és la desregularització, no?, que té tant li agraden a alguns partits polítics.
Però, sense anar més lluny, l'últim cap de setmana abans de l'aniversari de la Dana, que es varen fer concentracions, la pròpia...
Ai, mira, m'agrada que em toques
este tema. La pròpia ràdio...
Per favor!
La pròpia ràdio televisió valenciana va emetre una correguda de baus.
A més, protagonitzada per Barrera, que va ser un dels polítics que van fer força perquè s'eliminara l'òrgan d'emergències valencià. O sigui, és que és un insult cap a les víctimes que en una de les manifestacions més multitudinàries, per cert, gasta intencionalment el concepte multitudinàries perquè el cap d'informatius d'Apunt va prohibir que es gastara este concepte per a que no es donara a entendre a l'audiència que havia sigut una manifestació molt, molt concorreguda. Que en una de les manifestacions històriques de la història del País Valencià i de la tragèdia de la Dana, en compte de fer un avanç informatiu, una edició especial d'informatius, com es fa habitualment en múltiples ocasions, decidís que es emetre una correguda de veus? És que no tinc paraules. És que no tinc paraules. Però això sí que t'he de dir, per posar el toc de positivitat, és que va encendre la plantilla internament i m'enorgullís moltíssim, que no sé si has llegit el comunicat de la plantilla, d'Apunt, no es calla. No es calla i desenes de treballadors i treballadores van denunciar públicament que els avergonyia esta nula cobertura informativa.
Però és que hem passat, tu que ho has viscut, no? Que estàs hasta fa un temps treballant durant el 29 d'octubre del 2024. Vareu estar, o va estar la televisió pública valenciana...
Entregadíssima
a la Dana, i que un any després...
Sí.
Se n'oblide de tot el que ha passat, que posen palos a les rodes dels treballadors, palos a les rodes de les associacions de les víctimes, sí, de la Dana.
Això més concretament en el dissabte històric. Sí que és cert que en l'aniversari del 29 d'octubre es va fer una cobertura plena durant tot el dia en la televisió i la ràdio i va ser una altra tònica completament diferent. Jo crec que ahir també companys i companyes van aprofitar per a poder mostrar que sí que estan del costat de les víctimes i que són els quatre directius de Torn els que estan, això el que tu dius, no? Posar els, estan tirant a la plantilla als peus dels cavalls.
És que estem tornant al que va passar al 2013, o sigui, estem tornant a viure o a reviure el que passava en aquella època en Canal 9, no?
És que tu pensa que si han rescatat la directiva de l'època més fosca de la Ràdio Televisió Pública Valenciana, estic parlant més concretament de l'accident de metro del 2016, què podem esperar? O sigui...
Però ja no és això, inclús els magazins, sí, que fan en televisió, el Connexió Comunitat Valenciana...
Ui!
Vull dir, un programa que es nodreix de periodistes de televisions locals i ràdios locals, i que isca una periodista d'ells parlant en castellà i que la pròpia veïna que està entrevistant li tinga que dir ¿puedo hablar en valenciano?
Sí.
Hòstia, no tens vergonya? Ni la coneixes.
Que haig de demanar permís en la televisió pública per a parlar en la seva llengua. Perquè una reportera s'està adreçant a ella en castellà.
Em pareix molt bé que està clar que en el País Valencià hi ha tres grans comarques, no? La província d'Alacant, la província de València i la província de Castelló, i està clar que hi ha pobles en la província d'Alacant que parlen en castellà, hi ha pobles en la província de València que parlen en castellà, hi ha pobles en la província de Castelló que parlen en castellà, però la llengua vehicular de la teua pròpia comunitat és el valencià.
Correcte. No, i que ja tenim multitud de plataformes
i d'oferta en castellà. És que, escolta, abans era l'única llengua vehicular de la cadena i el castellà estava present igualment. O sigui, no anàvem a vetar a la gent que tenia un interès informatiu per parlar en castellà si així ho desitjava o simplement perquè no tenia els coneixements. Però és que jo, vull dir, he fet entrevistes, tinc tan bones experiències d'entrevistes que he fet amb gent d'altres països, d'altres regions de l'Estat i fer-les en valencià i que et contesten com ho vulguen. A mi
m'ha passat el mateix, vull dir, en aquest format, en aquest programa, ha passat gent que no era valenciano parlant i sempre els he dit el mateix, com tu més còmode el sentes.
Exacte.
És que jo entenc el valencià, però jo no el parlo. Pues jo el faré l'entrevista en valencià i tu contesta'm en castellà. Estem en una ràdio local del poble. Vull dir, diguem que tot naix, no? Tot veu de les ràdios locals, de la ràdio de proximitat, i que tu aplegues a una ràdio, a una televisió pública, que la paguem tots els valencians dels nostres impostos, i que vegues el que està passant. Que els propis treballadors no tingueu independència per a fer el vostre propi treball. Que vos qüestionen. No ho entenc.
No hi... El que està patint la plantilla internament en l'actualitat d'Apunt no té nom. I tant de bo algun dia es faça públic tota la censura i les pressions que estan patint i tot el que els està costant treure la faena endavant, perquè s'estan deixant la pell.
Bueno, anem a continuar.
La pell i la salut mental.
Sí, és que és important, no? Tu deies, no?, que hem parlat un poc del viratge ideològic, però també tu estàs dient, no?, que no reconeixes en aquesta corretja de transmissió del Consell, perquè, clar, és que és el que estem parlant, que tu has dit, no?, que la pròpia... que busquen al traïdor o a la traïdora que ha facilitat aquests vídeos del FECOPI del dia 29, perdona, aquesta persona o aquest grup de persones ha fet el que tenia que fer, que és traure a la llum la veritat i punto.
Correcte.
Perquè després, a qui acusa la ciutadania? Als treballadors i treballadores de la ràdio pública.
Correcte. Sí, és que ha sigut terrible, eixa crisi, com s'ha viscut, i reivindico una vegada més de la importància del Consell d'Informatius per a que faça de fiscalitzador, i és que no teníem eixe òrgan, però al mateix temps, o sigui, jo crec i veig ara que estan canviant les coses. I jo em pregunto si és gràcies a les xarxes socials, perquè tenim altres plataformes on denunciar el que està passant, perquè tenim un contacte directe amb l'audiència que ens està fiscalitzant i ens està pegant tocs d'atenció contínuament, perquè hi ha una relació més fluida. Això abans en Canal 9 no va passar. I jo crec que ara, encara que mantingui les mateixes males praxis, ja no és el mateix.
Però és veritat, no?, que ell, perquè, per exemple, la temporada, no sé si va ser la temporada anterior o fa dos, va passar també per ací Frederic Ferri, que va ser company teu
actual presentador d'informatius.
Ell ho deia off the record, no?, que ells fan el seu treball i que es deuen a qui governa, però és que jo no pensé així.
No, totalment en contra, o sigui, s'ha de blindar perquè Apunt siga un servei públic i que no atenga als interessos del poder polític de qui governa. O sigui, és que s'ha de fiscalitzar i és que està passant. O sigui, no sé, vaig llegir un article de Violeta Tena en El Temps on afirmava que les telefonades entre serveis informatius i el Consell eren habituals. Això és una vergonya. O sigui, si això és cert, és que hauria d'haver dimissions, igual que considere que hauria d'haver hagut dimissions amb la crisi dels àudios del CECOPI i amb la cobertura, la nula cobertura que de la manifestació històrica de la Dana, perquè és que O sigui, van fallar a les víctimes, com van fallar a les víctimes en l'accident del metro, i sembla que no aprenem dels errors. O sigui, que jo crec que s'han d'assumir responsabilitats. De...
En aquella època ho van tapant en la visita del papa Benet XVI i ara ho han tapat en una correguda de bous. Però ells, el Consell, s'excusava o s'ha excusat estos des del 2023 que va entrar a governar a la Generalitat Valenciana en que la ràdio pública no tenia audiència amb el contingut que s'estava oferint. I ara quina audiència tenen? Si estan tenint la mateixa audiència que abans?
És que, mira, amb el tema de la ràdio és més complicat. Es diu EGM, l'enquesta general de mitjans, és més difícil avaluar l'impacte dels programes. A més, si no m'equivoco, és trimestral. És una miqueta més complex. Però en la televisió, que és més a diari, que podem saber com ha funcionat aquesta audiència. O sigui, és que ara que feies al·lusió al magazín de televisió de la vesprada, que és, o sigui, mira, o sigui, hi ha cobertures que és una autèntica vergonya, que trenquen amb tota l'ètica professional i amb el codi deontològic, que han difamat i que han divulgat directament notícies falses vinculades a les manifestacions de Palestina, que han fet... publicacions masclistes que s'han hagut després de ser retirades de les plataformes, que estan tenen una fixació malaltissa amb Pedro Sánchez en contra de fiscalitzar al poder valencià, que realment la gent s'hi connecta a punts per assabentar-se, entre altres coses, del que passa així. Bé, però que me'n vaig per les rames. Què m'estaves preguntant? Perdona, que m'he perdut el fil.
No, que ells, per als canvis que han fet, no?
Sí, estem parlant de les audiències, perdona. I el que estem veient a diari és que este magazín, per exemple, hi ha moments en què fa zero tècnic. Que això és una mostra. Vull dir, ha hagut programes de punt que han durat encara menys del que està durant este programa, amb millor audiència.
Sí, però...
O sigui, que ja em fas mal pensar si jo ja considero que hi ha una intencionalitat ideològica a mantindre cert tipus de programes que tenen un cert tipus de discurs.
Però sense anar més junt, amb ell, jo no tinc res en contra dels presentadors del magazín de la vesprada...
No, jo, sense dir noms...
De la ràdio d'Apunt, ¿vale? Mm. Però que aparega una periodista del cor valenciana hablando en castellano y contando las historias de los famosos en una radio pública en París, aparte de que fuera de todo, que hables en castellano, coño, estás...
És que estem veient una vegada més una tònica que es va fer en l'època de Zaplana, en Canal 9, en Camps també, o sigui, és externalització de la programació d'Apunt per aixina poder tindre més influència en el que es fa i en el tipus de programes que es fa. I en la meva opinió és un error, però també perquè ho avala l'audiència, no? O sigui, és que... És preocupant, és preocupant.
Perquè eres ferma defensora de la ràdio
sempre
pública,
sempre.
Què hauria de passar per a que tornares a treballar a Apunt?
Ostres, ai, quina pregunta més complicada, Xavi. A veure, jo he marxat emocionalment. Estic encara en una transició, no? I és una muntanya russa contínua d'emocions perquè era... Per a mi era l'amor de la meva vida, o sigui, era una relació ja molt estable, portava 7 anys en la ràdio pública i jo tinc la sensació de que no se'n vol ara, no? Pel tipus de periodisme que faig i etcètera, no? En certa manera, vull dir, va ser una censura velada, però jo sentia que estaven apagant la meva veu, per exemple, carregant-se la secció de memòria que tenia tan bona audiència, que era tan estimada i així m'arribava i així em veien les xifres, no? D'audiència. Jo confio, jo sempre defensaré la necessitat d'aquest servei públic essencial, que és la ràdio i televisió pública i web valencianes. I jo confio en que aprenguem dels errors, perquè ja ho estem veient en com està bullint les coses, no? Este últim comunicat que es va fer i de com s'està desmarcant part de la plantilla de l'actual directiva i s'estan movent coses que em fa sentir molt orgullosa dels meus antics companys i companyes. Què hauria de canviar? Per a mi és que hi hagi un sentir de vocació pública, que la meva opinió s'ha perdut. I, i també qüestions tan bàsiques com les que hem parlat, no? El tema del valencià, el tema del maltracte animal, o sigui, són tantes qüestions que i mantindre la independència.
I també hem vist que de repente han començat a desaparèixer certes cares dels informatius que no són de la línia o no és el que al Consell sí. de la ràdio pública li agrada.
Els canvis de cares són habituals, es fa. Sí que és cert que jo a vegades sóc una miqueta reàcia, perquè tu aixina no fidelitzes a l'audiència. O sigui, a la gent de Territori Sonor, amb Amàlia Garrigós, doncs, li va trencar el cor quan Amàlia va desaparèixer, quan no va desaparèixer, però quan se la carregaren. De Jessica Crespo en El Ras, de Clara Castelló, ara està a la televisió, però quan estava a la ràdio. D'Òscar Martínez en l'informatiu matinal, que per cert també Òscar va tindre molt de simbolisme que amb l'entrevista que li van fer a Francisco Camps, que va saber enfrontar-se i és que va ser una entrevista molt, molt, molt tensa i va parar les rotatives i enfrontar-se a un tipus de periodisme que esperava Camps de l'actual Apunt, que no va trobar, i va ser molt simbòlic que poc després, doncs, que igual eren ja moviments que estaven previstos, però no sé, són qüestions que se m'escapen i que jo considero que s'ha de estudiar cas per cas.
Parlant d'això, de coherència i de com es tanquen etapes, anem a escoltar la següent cançó. Has triat Lladres de Sobretaula,
sí.
Que és una cançó molt recent que ha eixit, que l'han fet a abril.
La Raí, Pancho, Toni Mejía...
Que va sobre la dana.
Correcte.
Pues escoltem Lladres de Sobretaula i continuem amb la nostra convidada d'avui.
Hay un el camor de pena y no es el so del jam. Que buen sadón a la esquena, san mezcla la agua y la arena y vais a un monstre fe de fang.
Y a una taula que da vi, diuen que es la sang de Déu. Han begut fins quedar farts, el rellotge marca tard i allà ningú diu adéu.
I al país de l'olivera, de la plana i dels serrans, la desgràcia té burrera i li ha pres la davantera a uns indignes governants.
Allà un l'Horto i la Ribera, on viuen els valencians. S'ha fet carn el mal presagi, la rosa s'ha fet naufragi i engull la vida al seu pagador.
I ara tots alcem la veu, perquè ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula, sou lladres de sobretaula.
Frenant incompetència va una colla de senyors. Que bonica està València quan t'amagues de l'horror. I on el silenci és salvatge, i on el dolor és paisatge, els llepors li fan massatge a mediocres vividors. Visca la gent de les cases, tornem a creuar el pont. Tornen a omplir-se les places, Manuel l'emperador. I aquesta és la nostra victòria, us farem sentir vergonya. Sou l'atac en la memòria d'aquell octubre traïdor.
I ara tots alcem la veu, perquè ja no pot alçar-la, podriu tot el que toqueu. No teniu cor ni paraula. Sou lladres...
Històries de tu a tu, contades des de la sinceritat i el cor. Això és Entre Nosaltres.
Ja encarem la recta final del programa, Elena. Anem a parlar un poc del teu futur. El futur que vindrà o que està per vindre.
Sí.
Has tancat una porta important i suposo que se n'obrin altres. I ara què? Quin és el futur immediat d'Elena Tamarit?
Ja s'ha passat, que he estat molt a gust, se m'ha passat molt ràpida l'entrevista, moltes gràcies, Xavi. Doncs mira, abans de contar-te el futur, sí que m'agradaria aclarir que jo vaig marxar de punt fent ús de la clàusula de consciència, que és un dret que reivindica moltíssim, que no ens donarà temps a aprofundir, però que anima a la gent a que s'informe, perquè és un dret fonamental per a la professió, i que després de mi han hagut tres companyes més, oficialment ja en som quatre, que hem fet ús de la clàusula per marxar per unes raons molt determinades. I del futur em preguntes. Doncs és que estic una miqueta nerviosa amb aquesta pregunta, perquè encara no ho he compartit públicament, però ja puc avançar-te alguna coseta. En marxar de punt em va cridar a la porta una editorial valenciana, que m'estimo moltíssim, i em va fer una proposta per a escriure un llibre sobre memòria històrica valenciana. I estic immersa, absorbida amb aquest projecte en l'actualitat. I este matí, que és que t'he de dir que estic molt feliç d'estar en Radio Pego, perquè tota la meva família materna és pegolina, i jo considero que és ma casa també, la meva llar Pego, i em fa molt feliç que formar part de l'arxiu de Radio Pego, de veres que m'ompli molt el cor, perquè ja a poc em vaig quedant sense família així, i han faltat els meus iaios, la meva àvia va faltar fa molts poques anys, i és veritat que es van apagant els vincles que tinc amb este poble, però jo continuo sentint-lo molt dins meu. I perquè jo visc i m'he criat, ara estic en Alboraia aleshores, però bueno, jo sempre que puc vinc cap ací. I este matí he tingut una reunió amb una artista que és pegolina d'adopció, que vull que estigui vinculada amb este projecte també, i estic escrivint. Ja us contaré més detalls molt pronte.
Pues estás claro, tú es que estás explicando, ¿no? Porque la segunda pregunta estaba ligada a eso, ¿no? A la memoria histórica.
Sí.
Y tú ya lo has dicho, ¿no? Que estás muy absorta, sí, al proyecto. Que molt pront te veurà la llum.
Clar, és que jo sempre feia broma que jo tenia una secció primer setmanal, després quinzenal, i dic, si em donaran un programa diari, és que em faltaria temps encara per a contar, bueno, per a fer d'intermediària, no?, de totes aquestes històries, moltes d'elles mai contades. Però sí, és una cosa vocacional, igual que la ràdio per a mi és el meu format, la memòria històrica, tant debo poder-me dedicar a temps complet a ella. I ara tinc la sort, a veure, estic en l'atur, cobrant molt precària i arribo justet a final de mes, però mira, és una etapa que mentre busque el nou camí laboral, doncs estic sempre que puc rascant hores per a escriure i dedicar-me a este projecte.
T'has planejat altres camins, com pot ser un podcast propi?
Sí. Sí, sí, totalment. És que jo estic molt òrfena. Ja t'he dit que si visquera a Pego me'n tindries així tots els dies. I vos proposaria fer una secció de memòria o d'entrevistes en profunditat, o jo que sé, de qualsevol cosa. Del camp, de lluites, ara que teniu el PAI i que està havent tanta lluita, sí, no?, en el poble.
Sí.
Però sí, és que este projecte literari que t'he contat, jo estic deixant volar la imaginació, jo ja me l'imagine multiplataforma. I tant de bo aconseguir una miqueta de finançament per a donar-li aquest format radiofònic també.
Mira, ja te ho vaig dir quan vàrem tancar l'entrevista, però te ho dic ja a micro obert. Trobo que el tècnic, quan t'ha vist també, així tens un espai obert per a compartir les teves cròniques, ja en format podcast, penjat al web de la ràdio, o en format crònica, que en microespai, vull dir, es envies l'àudio, l'editen i el publiquen, vull dir, més fàcil.
Moltíssimes gràcies.
No ens ho posa l'equip d'esta casa, que no és l'equip de punt, que sí, n'hi ha que dir-ho.
És meravellós, o sigui, només he entrat, dic, però això què és?
Així tenim tres tècnics, les dos, Mapi i Carol pel matí, i que s'encarrega de cobrir, pues, a tots els col·laboradors, i sense ell no sé què faríem. Vull dir, i també tenim una companya teua, sí, que ha tornat Sara. A casa, a Sara García, al capdavant de l'edició dels informatius. Ja te ho he preguntat abans, però trobo que per a tu tornar a punt, pensé jo, deuria, tu ho has dit, no? Deuria de canviar, tornar el llibre d'estil d'abans, pensé jo, no? El Consell d'Informatius, el ser una ràdio i una televisió pública com era en l'època del Botànic.
És que és una pregunta molt complicada, perquè què vols dir? Que només puc treballar quan governa l'esquerra en coalició? O sigui, és una bogeria i és que no té cap tipus de sentit. I jo el que m'agradaria és poder treballar lliurement i que tota la plantilla així ho poguera fer, independentment de qui governa. O sigui, absolutament no vincularia mai el meu treball en funció de qui estiga governant en aquest moment. No ho sé, Xavi, no sé quina és la recepta correcta, no sabria dir-te. És simplement poder treballar
de lo teu.
Sí,
de lo teu, de periodista.
I tindre en el cap sempre la responsabilitat de servei públic, o sigui, tan fàcil com això, que en la meva opinió ara s'ha perdut.
Elena, ha sigut un plaer.
Igualment.
Tindre't avui a casa, a Ràdio Pego, entre nosaltres. Gràcies per la teva generositat, per la teva claretat i per la teva valentia. Ha sigut una lliçó de periodisme i de coherència. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu també, Xavi. Ha estat un plaer. I a Vicent també, per estar ahí en la peixera.
Entre nosaltres, històries que connecten.
I amb aquesta gran conversa posem punt i final a l'entre nosaltres d'avui. El nostre agraïment infinit a la part tècnica, donem la màgia al so, al gran Vicent Morera, i a tots vosaltres, gràcies per ser. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos en uns moments al nostre canal de Spotify, buscant-nos a entre nosaltres -podcast, o cada divendres a les 7 del matí en la seva repetició, ací, al 107.8 de la FM. Tornem el dimarts que ve a la mateixa hora, ací, a Ràdio Pego. Fins la setmana que ve.